Bon dia, comencem dilluns 24 de maig de 2021. Entomem setmana el Penedès en xarxa. Un magazín en clau alt i baix Penedès que arrenca avui i que us acostarem cada dia de dilluns a divendres i de 9 a 12 des de Canal 20 Ràdio, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. I aquest dilluns, dia intens, comencem d'aquí uns minuts, així que acabi el sumari amb la roda d'actualitat, un petit espai que, emissora a emissora, us explica com es presenta la setmana, quines cites, quines activitats hi haurà relacionades amb tots els àmbits, economia, cultura, política, societat, activitat lúdica. En qüestió de minuts, us presentem la setmana a l'Alt i al Baix Penedès. A 9:45, primer flash informatiu, notícies del Penedès i a continuació els esports, resultats i marcadors d'aquest cap de setmana amb declaracions del tècnic del Noia després de la victòria per 4-1 en el derbi davant el Calafell. A les 10 destinarem l'actualitat a presentar un projecte pioner titulat Escola de Lleure que impulsa Camp Joliu a l'Arbós, un projecte que lidera la nostra col·laboradora, la coach nutricional Astrid Barquer, i que avui ens explicarà un projecte que impulsen des de l'Escola de l'Arbós, però que està obert a tothom. A 10:45, segon flash informatiu, cita amb l'actualitat en clau alt i baix Penedès. I a continuació, el verd és el protagonista amb l'espai de jardineria que ens acosta cada 15 dies al jardiner Tom Vilarrúbies. Obrirem la tercera hora d'aquest matí de dilluns parlant de l'Institut d'Estudis Penedesencs i de l'activitat que desplega arreu de la vegueria Penedès. Avui ens acompanyarà la seva presidenta, la Dolors García. A 11:45, tercera i última cita d'aquest matí amb el flash informatiu amb les notícies del Penedès. I acabarem amb la nostra coach i psicòloga Montserrat Ferraro al Com sé tu, on avui abordem les dificultats que entranya encara ara, en ple segle XXI, la conciliació laboral i familiar i que la Covid, que la pandèmia, ha complicat encara més. A banda d'aquests tres flaixos, als 14:15, a les hores en punt, completem la resta de notícies amb tot allò que passa més enllà del Penedès. Són quatre cites, a les 9, a les 10, a les 11 i a les 12, que us acostem a través dels butlletins horaris. Aquestes són les nostres propostes, les veus i els projectes que volem compartir a partir d'ara i fins les 12 al Penedès en xarxa. Benvinguts.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Amb la roda d'actualitat, aquesta petita brúixola, arrenquem dilluns i arrenquem setmana en qüestió de minuts i emissora a emissora us expliquem com es presenta aquesta setmana, quines són les cites més destacades. Una roda que comencem a la capital del Cava. A Ràdio Sant Sadurní ens espera l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs setmana, la veritat és que força atapeïda de, sobretot de cites culturals, polítiques i també socials en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès. Doncs bé, comencem avui mateix a Sant Sadurní amb la inauguració de la construcció efímera del pati de Can Guineu, que es durà a terme a partir de 7:45 del vespre i que comptarà amb la presència de representants de l'ISABA, que és el centre que ha fet aquesta construcció, i també del consistori sadurninenc. Tot això es podrà seguir a través del Facebook Live de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Anem a demà dimarts, però no ens movem de Sant Sadurní perquè a 8:15 del vespre tenim ple municipal del mes de maig amb un ordre del dia de 20 punts i en aquesta ocasió en format híbrid. També demà, ple municipal de l'Ajuntament de Gelida a partir de 8:00 PM i de manera presencial, en aquest cas amb un ple amb un ordre del dia de 17 punts. Dimecres tindrem més plens encara perquè en aquest cas el tindrem a Olesa de Bonesvalls a partir de 6:00 PM. Saltem a dijous perquè a 7:00 PM tindrem la presentació de la novel·la Semidèntics de Muriel Villanueva. Això es durà a terme a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. Això sí, si voleu assistir heu d'entrar a la pàgina web www.santsadurní.cat per fer la reserva. També a Sant Sadurní dijous arrenca la quinzena solidària amb Empoderant les comunitats locals pel seu desenvolupament, una xerrada sobre els projectes de Mans Unides que es durà a terme a partir de 8:15 PM al pati de Can Guineu. I encara per dijous, ple municipal del Pla del Penedès a partir de 9:15 PM a través de videoconferència. Saltem a divendres i inaugurem el cap de setmana a 6:00 PM al carrer Raval de Sant Sadurní amb concert d'artistes locals amb Sin Reputación, Pol Lupión, Sin Cercú i Rei de Copas. I a 8:00 PM, quarta cita amb el Festival de Poesia a les Caves de Sant Sadurní, en aquesta ocasió al pati de Can Guineu i amb recital poètic a càrrec de Biel Bernils, Miquel Cartró i Antoni Clapés. També divendres arrenca el microbí i el tret de sortida el marcarà la nit dels sumolls al monestir romànic de Sant Sebastià dels Gorgs, convertit en un escenari mil·lenari on es realitzarà el tast comentat en format clàssic i conduït per Ramon Roset, sommelier, analista sensorial de vins i també de gastronomia a Tasta Emocions i cap de redacció de Badaví.cat. Enguany, la participació serà limitada a 6 referències elaborades amb aquesta varietat, amb aquest sumoll que presentaran noves anyades i també algunes que no existien encara a l'última edició del 2019. Una activitat, aquest microbí, de la qual en parlarem dimecres al tema d'actualitat. Ja per dissabte, segona edició del COT, el primer festival de vins d'altura que es realitza al terme municipal de Mediona, a la Masia de la Torreta. En aquesta segona edició es comptarà amb 14 cellers d'arreu de Catalunya, amb una important presència de cellers de Mediona, tots ells però amb un denominador comú, vinyes que es mouen entre la cota dels 500 i els 1.300 metres. Si voleu més informació la podeu consultar a www.cotavins.cat. També dissabte al pati de Can Guineu de Sant Sadurní i en el marc de la quinzena solidària hi haurà la presentació del llibre Tan sols viure. Això serà a partir de 6:00 PM i a càrrec de Pau Solís i Josep Faura d'Amnistia Internacional i a més intervendrà el coautor del llibre, en Martí Alvesa. També dissabte tindrem tastos amb cor, el tast de 5 vins o caves en benefici del projecte Terra, Vina i Dona, aquest programa d'inserció de la dona víctima de violència masclista. Això es durà a terme a les Caves Sumarroca amb un preu de 15 euros. Aquest donatiu anirà, això sí, íntegre a aquest projecte Terra, Vina i Dona. Diumenge a 11:00 PM a Sant Pere de Riudebitlles tindrem Riudebitlles d'arrel amb Carles Jané i a 12:00 PM a Sant Sadurní a l'Índex tindrem Píndoles, aquest teatre breu en espais vius, una proposta de la qual en parlarem abastament dimecres a l'agenda al detall. Aquest cap de setmana també a Sant Sadurní tenim la quarta edició de la CACO, una proposta això diferent, una proposta que es pot dur a terme dissabte o diumenge amb motiu del Dia Mundial per la Salut de la Dona, això sí, adreçada a dones, totalment gratuïta, amb un recorregut d'aproximadament 4 quilòmetres. I acabarem recordant que aquest cap de setmana teniu nova oportunitat per gaudir d'aquesta primavera del cava de la qual hem anat parlant abastament durant les darreres setmanes i si voleu consultar tota la programació que hi ha prevista per aquest cap de setmana només heu de consultar el web www.laprimaveradelcava.com.
Anem ara fins a Olèrdola per seguir presentant aquesta setmana. A Canal 20 ens espera el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Comencem dient-vos que des d'avui mateix i fins dijous el tram central de l'Avinguda de Catalunya de Santa Margarida i els Monjos està tallat el trànsit rodat per obres de millora del paviment i del drenatge del tram central d'aquesta via tan concorreguda. Venint de la Ràpita, es podrà arribar fins a l'aparcament de l'Ajuntament. Els vehicles que hagin de creuar el nucli dels Monjos ho podran fer per la Rambla de Panyafeli i el carrer de les Flors. Els contenidors de rebuig i orgànica dels carrers d'Álvarez Cuevas i Ansel Claver es traslladen a la plaça de les Vinyes, al carrer de Maó i a l'aparcament de l'Ajuntament. També explicar-vos que des d'aquest dilluns i fins al dia 18 de juny es poden fer les inscripcions al casal d'estiu i al casal jove dels Monjos. Es podran fer de manera telemàtica amb les inscripcions a l'adreça gespa.org/activitats i per obtenir suport en el procés d'inscripció amb cita prèvia es pot trucar al 938-983757. I en el cas d'Olèrdola, aquestes inscripcions al casal d'estiu i al casal jove es poden fer des de dimecres d'aquesta setmana. Per rebre suport en el procés d'inscripció, les persones interessades poden trucar en aquest cas al 938-173736 per qualsevol consulta. També poden enviar un correu electrònic a l'adreça olerdolacasal@gmail.com. I l'històric bar-restaurant El Conill de Sant Miquel reobre portes amb nova direcció després d'estar tancat des del passat mes d'agost, 9 mesos. Al capdavant del nou projecte hi trobem una parella provinent de Sabadell, veïns de Sant Miquel, des de fa 3 anys, són la Marta Pérez i el Valentí Tarrés, i per celebrar aquesta reobertura convoquen una festa d'inauguració, avui mateix, a partir de les 7 de la tarda. Ja demà dimarts obriran amb el nou horari habitual, a partir de 7:45 del matí fins 7:15 de la tarda. Això sí, les nits de divendres i dissabtes també obriran i oferiran servei de sopars. Dimecres, al pati de l'1 d'octubre de Sant Cugat Sesgarrigues, s'ha convocat a 7:45 del vespre la presentació del procediment de participació ciutadana per definir una part de les inversions dels pressupostos municipals de l'exercici d'aquest 2021. En aquesta sessió de presentació s'informarà de tot el procés i el seu funcionament. I dijous, a l'Espai Jove de Casibí de la Marca, s'ha convocat una batalla de galls amb la Fundació Aquaca, una batalla de galls de rap a partir de les 4 de la tarda. És una activitat per als joves del municipi de Castellví de la Marca i per més informació o inscripcions cal trucar al 682-71-1957. I divendres es viurà l'acte de cloenda de les activitats de l'Espai Antistiana a Santa Margarida i els Monjos des de les 5 de la tarda i fins les 8 a la plaça Ramon Cabré amb l'espectacle de màgia, humor i malabars, seguit d'un taller de circ a càrrec de Malaboig. La visita també es podrà fer a l'exposició de creacions artístiques realitzades als tallers per infants i joves d'aquest Espai Antistiana. Cal inscripcions prèvies al 938-983757. I també divendres hi ha una nova sessió de l'Aula de Cultura de Santa Margarida i els Monjos a les 5 de la tarda, als jardins de la Masia Mascatarro, amb la conferència La lluita remensa i el primer sindicat de la pagesia catalana, a càrrec del professor Marc Giovanni. I inscripcions s'han de fer al 938-980211. L'aforament és limitat i controlat. I acte seguit es presenta el poemari musicat Sota la pluja de les Lírides, a càrrec de Pilar Valero i de Mar Navarro. És un acte obert a tothom fins a exaurir aforament. La inscripció prèvia en aquest cas s'ha de fer al 670-73-45-10, una activitat en aquest cas que està sota l'organització de la societat La Margaridolla. Dissabte, a La Margaridolla també, concert amb Pep i Maria Trio a les 7 de la tarda a la societat La Margaridolla, les reserves a info@lamargaridolla.cat. I diumenge, la finca municipal de la Muntanyeta d'Olèrdola serà l'escenari de la primera edició del Campionat de Catalunya de Trail Running en les categories de promoció. És un campionat que està organitzat per l'Esportiu Penedès, un campionat que preveu reunir a més de 200 atletes federats, sumant les participacions que es preveuen de les categories sub-14, sub-16, sub-18 i sub-20. La primera de les proves començarà a 10:15 del matí i la darrera s'ha programat cap a 1:15.
Fem una nova parada d'aquesta roda d'actualitat. Ara a Domenys Ràdio, Lourdes Meronyo, bona setmana.
Molt bon dia, bona setmana, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquesta roda aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que durant els propers dies hi haurà trobades amb l'equip de govern, un govern proper. Començarem avui a les 7 de la tarda al pati del Centre Cívic de Sant Jaume, a 7:45 de la tarda davant el local social de Cornudella. Demà dimarts al Papiolet a les 7 de la tarda a la plaça Societat i a la Torregassa a la plaça Societat a 9:15. Ja per acabar el dia 29 al Papagai a les 11 del matí davant el local social. Continuem amb els actes de la primavera es vesteix de festa. I aquest diumenge a les 12 del matí al Parc Infantil de l'Hostal es farà el contacontes amb Gerard Mallorquí. Anem a la visual del Penedès, on aquest dissabte, dia 29, a les 7 de la tarda, al Centre Municipal de Cultura, a l'Auditori Sala Salvà, tindrà lloc dins del cicle Gaudí, la pel·lícula La vampira de Barcelona. Marxem a Llorenç del Penedès aquest dimecres, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Municipal, Club de Lectura. Comentarem la novel·la Paraules que tu entendràs, de Xavier Bosch. Dijous, a les 5 de la tarda, a la Biblioteca Municipal, al pàrquing de l'Ajuntament, Contacontes i Màgia, campanya Canvia el xip, recicles de foment per la recollida de residus d'aparells elèctrics i electrònics impulsada per l'Agència de Residus de Catalunya i en coordinació amb les biblioteques públiques de Catalunya. Ja a les 8 de la tarda del dijous, l'associació excursionista Montmell ofereix la projecció de Wall of Shadows. És el Premi Quad Pack Foundation al millor film de cultura de muntanya i Premi FEC a la millor fotografia. Ja el dissabte, a 1:15, a la 6:15 i a 7:45 a la comprativa Vigraia Express, tas de vins amb embotits borrells, també amb opció vegana. El preu per socis és de 25 euros i el públic en general de 30 euros. Per reservar cal que s'enviï un WhatsApp o es truqui al 683-39-32-34. A les 7 de la tarda, també al Centre Teatre Infantil, a càrrec del grup de grans del grup de teatre infantil del centre. L'espectacle estava pensat fer-ho al Nadal i davant, doncs, algunes històries que es veuran, doncs, que hi fan referència. Fragments de contes de la Caputxeta Vermella, Bruixes, el conte de Nadal, Els Pastorets, El Petit Príncep i Dorothy a la Terra del Mag 2. I el diumenge, a les 7:45 de la tarda, al Centre Teatre Infantil, és possible perdre la felicitat a càrrec del grup de petits del grup de teatre infantil del centre. I a les 7, però a la comparativa, a la Sala del Ball, el concert del diumenge amb el duet Alma. Marxem a Santa Oliva, ja que continua aquesta 24a jornada de recreació històrica de Santa Oliva Family Lines, que tindrà lloc demà en una primera sessió a 9:15 del matí i en una segona sessió a 10:15. Marxem al Vendrell. Avui es farà l'exposició Vestuari del Baix de l'Agrupació de Cultura Popular L'Embarcada amb motiu de la Setmana de l'Embarcada. Serà la Biblioteca Pública Terra Baixa. També el dimecres, Hora del Conte amb el Ball de Gitanes amb motiu de la Setmana de l'Embarcada a la Biblioteca Pública Terra Baixa a les 6 de la tarda. Dijous, Hora del Conte amb el Ball dels Pastorets, també amb motiu de la Setmana de l'Embarcada, a les 6 de la tarda a la Biblioteca Pública Terra Baixa. Divendres, com sempre, Mercat Setmanal del Vendrell a la Rambla, de 9 a 3. Dissabte, al Mercat Setmanal de Comarruga, a l'Avinguda Parlament i carrer Terra Alta. I acabarem amb dissabte al Vendrell amb Esport i Salut a la platja, Tonificació i Pilates, que recordem que el cal fer reserva prèvia per WhatsApp avui al 670-019-171. Marxem a Calafell, on fins al dia 30 de juny es podrà gaudir de la ruta dels 3 euros. És una sèrie d'etapes que s'hi pot anar tots els dijous, doncs, a 1 del migdia, i és d'etapes per segur. Ja també avui, visita guiada a la dona a l'antiguitat, visita temàtica a la Ciutadella Ibèrica sobre el paper de la dona en el context històric dels ibers. I acabem tot plegat a Cunit, on aquest dijous a les 5 de la tarda la Biblioteca Municipal Marta Mata realitza la trobada virtual del Club de Lectura Infantil per comentar el llibre Per un plat de macarrons de Mercè Canela.
Ens queda l'última parada d'aquesta roda d'actualitat a Ràdio Vilafranca amb el Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs bé, comencem la setmana amb empenta, podríem dir, avui mateix, per exemple, reprenent activitats que s'havien deixat de fer de feia molt, molt de temps per culpa de la pandèmia i que, mica a mica, es van obrint portes. Per exemple, amb el col·lectiu de la gent gran, que en la seva gairebé totalitat estan tots vacunats ja amb la segona dosi de vacunes i, per tant, es fan ja moltes activitats. I una d'aquestes, la que té lloc avui, que és l'inici i la represa dels tallers de la memòria adreçats a la gent gran, que es fan a l'Escorxador de Vilafranca. Aquest matí, a més, ens han convocat els mitjans de comunicació per conèixer justament aquest inici aquesta represa de tallers de la memòria que es fan a Vilafranca del Penedès. I justament parlant d'activitats adreçades al col·lectiu de la gent gran i en relació amb la pandèmia, hem de dir-vos també que aquest dimecres hi haurà un acte de lliurament de diplomes a la gent que ha participat voluntàriament al projecte Obrint Camins. En aquest cas, recordem que és un projecte que el que ha fet durant tota aquesta pandèmia és mantenir un seguiment periòdic de les persones que són majors de 80 anys i viuen soles a casa seva a Vilafranca del Penedès a través d'un col·lectiu de voluntaris que els anava trucant, com dèiem, de forma periòdica i així coneixien el seu estat de salut i la seva situació personal, i se'ls reconeix amb la seva participació voluntària amb aquest lliurament de diplomes que tindrà lloc el dimecres a la tarda a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. De fet, l'acte es farà públicament a l'Auditori del Vinceu de Vilafranca. Val a dir també, per cert, que parlant de reconeixements, n'hi haurà un avui també de ben curiós i ben sonat. Serà la millor temporada de la història centenària, o més que centenària, del Futbol Club Vilafranca, que ha estat aquest any, han aconseguit fins i tot la possibilitat d'ascens de categoria més amunt de la tercera divisió, això no havia passat mai en el Vilafranca, però ja sabeu que per motiu de l'afiliació amb el Lleida, que també havia de pujar de categoria i no ho ha fet, doncs el Vilafranca finalment no podrà pujar. Al contrari, potser fins i tot baixarà una categoria perquè es renoven l'organització del futbol a nivell estatal. En fi, que de tota manera es fa un reconeixement avui a la Casa de la Vila, a l'Ajuntament de Vilafranca, als jugadors de Vilafranca, perquè com dèiem, malgrat tot, han fet la millor temporada de la seva història, malgrat que no han aconseguit doncs finalment aquest ascens per l'afiliació amb el Lleida de futbol. Això serà un acte a l'Ajuntament avui a les 8 del vespre. I més activitats que continuen obrint portes i finestres després de la pandèmia viscuda en el darrer any. Per exemple, es presentarà una nova edició del Mos Festival, el festival de cinema que es dedica al món del vi, en la seva 10a edició. L'acte de presentació dels detalls d'aquesta 10a edició del Festival Internacional del Cinema del Vi té lloc concretament demà dimarts al Vinceu de Vilafranca, i en recordem que l'edició d'aquest any del Most tindrà lloc els dies del 3 al 13 de juny a la comarca del Penedès. Això, com dèiem, serà aquest acte de presentació del Most Festival aquest dimarts demà a les 10 del matí. Hem de parlar també d'altres activitats destacades, més obertura de portes i de finestres. Sembla que la situació de pandèmia va estant controlada cada cop més, i si l'any passat, aquestes alçades de l'any, havíem d'anunciar-vos doncs suspensió de la Festa Major de Vilafranca, aquesta setmana, demà mateix, tenim convocada una roda de premsa per part dels administradors de la Festa Major d'aquest 2021, que són els mateixos de l'any passat, recordem-ho, perquè finalment la festa no es va poder celebrar com a tal. Demà ens convoquen els administradors de la Festa Major per explicar-nos que sí, que aquest any sí que hi haurà Festa Major a Vilafranca. No sé fins a quin punt ens donaran detalls dels actes que hi haurà, però sí que ens explicaran demà on es desenvoluparan els principals actes de la festa. Demà ens volen explicar on es desenvoluparà la Festa Major de Vilafranca del 2021 i que intuïm que serà en llocs oberts, a cel obert i amb molt d'espai. Per exemple, la convocatòria de roda de premsa demà ens convoquen al camp de futbol de Vilafranca. Hem de deduir que suposo que el camp de futbol serà un dels llocs on es farà, no sé si l'entrada de Sant Fèlix o alguna processó o alguna cosa, però es farà segur al camp de futbol alguna cosa relacionada i vinculada amb la Festa Major de Vilafranca. Hi ha molta més activitat prevista per als propers dies a la capital de l'Alt Penedès, però si us hem de destacar alguna cosa en especial, serà també l'acte de presentació d'una enciclopèdia castellera, miscel·lània, un acte que té lloc aquest divendres que ve a les 7 de la tarda a l'Auditori del Vinceum. En aquest cas, concretament, l'enciclopèdia castellera, una iniciativa promoguda des de Cossetània Edicions i dirigida pel filòleg i periodista casteller Xavier Brotons.
Gràcies, Josep Maria Soler. Acaba aquí aquesta roda d'actualitat que ens situa una mica per on aniran els trets al llarg d'aquests propers dies, d'aquesta setmana, i ens plantem a 9:45. Notícies, primera cita amb l'actualitat en clau Penedès, que ens acosta la Goretti Martínez.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. finalitzen les obres de millora i d'arranjament de les rotondes d'Olèrdola. La setmana passada es completaven les obres d'arranjament i de millora de quatre rotondes situades en diferents punts del municipi: la rotonda d'accés a Moja, les dues rotondes d'entrada a Sant Miquel i la d'entrada a Sant Pere Molanta. En cada rotonda s'han col·locat lletres corpòries de formigó amb el nom del nucli amb un marc metàl·lic superior en el qual es pot llegir el nom del municipi. També s'ha procedit a l'enjardinament interior de les quatre rotondes amb plantes de tipus herbaci autòctones mediterrànies, de manera que no entorpeixin la visibilitat que requereixen les vies. A la franja més externa de la rotonda s'ha disposat un acabat de rebler de grava ceràmica reciclada. Finalment, també s'ha fet el pintat del paviment de la vorera perimetral. Les obres que ara s'han completat van ser adjudicades per un import de 74.000 euros. Sant Sadurní recupera el pati de la centenària Masia Can Guineu per acollir activitats culturals durant l'estiu. Més de dos anys després que l'Ajuntament comprés la finca, avui se'n recuperarà a l'exterior com a escenari per a actes de petit format. Des de l'Ajuntament es planteja aquesta reobertura com l'inici d'una nova era per una masia que data de principis del segle XVIII. Per acollir les activitats d'aquest estiu, l'espai estrenarà un auditori efímer i polivalent creat per l'Escola Universitària de Disseny i Enginyeria Erisava. Propietat d'una poderosa família benestant, la finca ocupa més de 2.700 metres quadrats, una part dels quals es va construir a finals del segle XIX. Fa 20 anys, Codorniu, Freixenet i Jové i Camps van comprar la casa a la família propietària, però mai van concretar-ne la reobertura. Davant la paràlisi, finalment l'Ajuntament se la va quedar al desembre del 2018 per 300.000 euros. Una de les claus d'aquesta recuperació és l'estructura temporal que han construït els estudiants de l'ISABA, que han dissenyat un petit auditori polivalent que s'inaugurarà aquesta tarda. Farmacèutics i òptics optometristes ofereixen educació sanitària sobre protecció solar de la pell i els ulls. L'objectiu de la campanya, anomenada La pell, mira-te-la amb bons ulls, és evitar els efectes perjudicials que la radiació solar pot exercir sobre la nostra pell i sobre els nostres ulls, posant èmfasi en la prevenció. Fins al 31 d'agost, les farmàcies i òptiques adherides ofereixen educació sanitària a través de diversos materials i aconsellen sobre la millor manera d'utilitzar elements de protecció solar, com cremes o ulleres de sol. La major part dels càncers de pell i de problemes oculars relacionats amb el sol són causats per l'exposició solar durant la infantesa. Tot i que cada cop hi ha més conscienciació, sempre és important recordar que cal protegir-se. I acabem explicant-vos que Alessia Bertolino, del triatló vilarenc Aqua, es proclama campiona de Catalunya de llarga distància 2021. Excel·lent tornada a la competició de la triatleta en l'Ironcat de l'Ampolla. Alessia Bertolino, triatleta i entrenadora del triatló vilarenc Aqua, s'ha proclamat campiona de Catalunya de llarga distància. Ho ha aconseguit en la setzena edició del triatló de llarga distància de l'Ampolla, conegut com a Ironcat, celebrat el passat dissabte. Alessia Bertolino ha finalitzat en la segona posició en la categoria femenina amb un temps de 10 hores, 36 minuts i 44 segons. El fet que la guanyadora de la prova, Pascoe Fools, que s'ha imposat amb un temps de 10 hores, 30 minuts i 53 segons, no estigui federada ni resideixi a Catalunya, ha fet que Bertolino obtingui el màxim reconeixement. En aquesta prova hi han pres part un total de 89 participants.
Penedès en xarxa.
Seguim quan passen 7 minuts de 2:15.
A
als esports.
Com cada dilluns, després de conèixer tot allò que passarà a les nostres comarques durant els propers dies, obrim plan esportiva, marcadors, cròniques, protagonistes i propers partits. Eli Jiménez, bon dia de nou.
Molt bon dia de nou. Doncs, com bé diu Sílvia, és moment d'abordar aquesta actualitat esportiva, començant per l'hoquei patins. I és que dissabte vam viure derbi penedesenc a l'hoquei Lliga entre el Noia i el Calafell, que va acabar amb victòria del Noia per 4-1. Un partit que va servir a més per acomiadar amb bon sabor de boca els membres del primer equip que no continuaran el curs vinent, que són Ferran López, Martí Zapater, Pol Manrubià i Jordi Ferrer. Tot i que els dos equips van buscar la porteria contrària, la primera meitat va acabar amb un avantatge mínim pel Noia, fruit d'un gol d'Adrià Ballart al minut 15. A la segona meitat, Mitjans aprofitaria el refús d'un penal executat per ell mateix per anivellar l'electrònic al minut 29, però només un minut després arribaria la desena falta dels visitants i Jordi Ferrer transformaria la directa en un potent llançament que tornava a avançar els de Ferran López. Amb el 2-1 i el partit obert, el Noia va arribar a la novena falta, però el capità Aleix Esteller va augmentar les diferències rematant una assistència precisa de Ferrer al segon pal. Un Ferretti que justament va ser l'autor del quart gol del Noia després d'una gran assistència del capità Aleix Esteller. Amb aquesta victòria, el Noia s'assegura el sisè lloc a la taula, passi el que passi en l'últim compromís de la temporada a la pista del Caldes, el dissabte vinent a partir de les 8 del vespre en horari unificat. El Calafell, per la seva banda, ocupa la novena plaça i depèn d'ell mateix per evitar els play-offs. El seu darrer rival de la temporada serà el Girona i l'objectiu, guanyar. A la finalització del maig, dissabte, el company Sergi Fernández parlava amb el tècnic del Noia, Ferran López.
Ferran, parlem primer del partit, de la part esportiva, si et sembla. La primera meitat ha estat amb una intensitat i un ritme molt, molt alt, més competida segurament que la segona meitat. A la segona part us heu situat molt millor a la pista, heu acabat ampliant aquest avantatge i heu arribat al final del partit demostrant molt més que el Calafell, no?
Sí, jo crec que has fet una bona lectura. Heu de pensar quines alçades de temporada estem i el que prioritzem una miqueta. Ara mateix penseu que també treballem molt, molt acotadament les càrregues perquè els jugadors doncs, estan pesats tant a nivell físic com psicològic, però ens queda una fita molt important que és la Copa del Rei, amb la qual a la Lliga estem ben situats i podem començar a prioritzar aquesta preparació. Tot i així, sí que és cert que avui és una victòria sòbria, és una victòria de maduresa, és una victòria d'evolució, és una victòria d'estructura, penso, i estic molt, molt content de com l'equip ha treballat el partit. I hem fet un pas endavant molt gran els últims mesos com a equip, i era lo lògic, no? Amb un equip en formació, els projectes nous acostumen a passar aquestes coses.
Ferran, teniu la sisena plaça doncs ja molt, molt assegurada a la classificació, en canvi venia un Calafell que té una mica l'aigua al coll i que després d'aquesta derrota haurà de jugar-se acabar d'evitar aquesta plaça de promoció de descens a l'últim partit. El que deies tu, no? Aquesta cita d'aquí unes setmanes de la Copa del Rei, molt de desgast, una temporada molt complicada. A nivell teu de tècnic, no sé si ha estat una mica més complicat el poder tenir els jugadors a punt, a part avui comiat també a part del teu d'alguns jugadors d'aquí de l'Ateneu. No sé, una setmana estranya, no?
Sí, el que passa que només tinc elogis per aquests jugadors. Aquests jugadors són animals competitius, i aquestes són les paraules. Volen guanyar absolutament sempre els entrenaments, els partits d'entrenament, els exercicis d'entrenament. Per tant, estic molt content del nivell competitiu que demostren sempre. Només tinc paraules d'elogi i d'agraïment per ells, perquè la veritat és que el comportament en tot l'any, fins i tot sabent que jo marxava, doncs, com el president i el vicepresident van anunciar molts mesos d'antelació, ha sigut exemplar, i només els puc felicitar. Al final, avui el que hem fet és demostrar que l'esport s'ha d'honrar competint, i el que hem fet això, tots els equips han de competir, nosaltres ho hem fet, penso que a un gran nivell, i al final la sisena plaça és un lloc molt meritori, tal i com ha anat aquesta temporada.
És el que diem, ara mirant a la distància, aquesta sisena plaça amb la que acabareu la temporada, a manca d'una jornada, és a dir que aquesta plaça ja està assegurada, amb tot el que ha passat, és per analitzar-ho i per mirar-s'ho segurament molt millor que fa unes setmanes, no?
Seria una mica rotund. Qui no valori aquesta sisena plaça no en té ni idea del que és l'esport i de viure el dia a dia. Llavors, estic supercontent que això passi, a més a una jornada d'antelació. És el sisè partit, si no m'equivoco, que juguem a l'Ateneu, el sisè partit en pràcticament 10 mesos de competició. És pràcticament un èxit, no només la classificació, sinó l'esperit de superació, de sacrifici, de resiliència que hem tingut, per molts motius. No ens ho hem posat fàcil des de fora, no ho hem tingut fàcil des de dins, per culpa d'això, però al final hem demostrat que estimem el Noia, que som esportistes i que som molt, molt, molt competitius, des del primer a l'últim, jo també com a entrenador.
Ferran, com a nivell teu personal, com has viscut el partit, pel teu passat també amb el Calafell, és avui el comiat d'aquí, no sé si molt, una mica la temporada, no? De tot aquest relat, no sé...
És agradós, perquè jo el Calafell és un club que estimo, és un club que aprecio molt, que a mi m'ha tractat molt, 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 molt bé, només tinc paraules d'agraïment, i estic segur que se salvaran, estic segur que l'última jornada doncs, ho faran molt bé el Joan Ortoll, i pel que fa doncs, al tema del Noia, doncs, al final no és una decisió que comparteixi, penso que és una decisió molt precipitada, fins i tot un punt injusta per molts motius, molt poc i molt mal argumentada, i al final, bé, m'acomiado amb molta tranquil·litat, amb molta serenitat, amb molt d'orgull i estimant-me tant o més el Noia que aquells que pregonen que també se l'estimen molt. Per tant, el Noia és de tots, de molta gent, i jo me'n vaig content d'haver complert aquesta segona etapa aquí. Estic segur que algun dia tornaré, hauran de passar moltes coses i hi hauran d'haver-hi molts canvis, però estic segur que tornaré perquè al final també porto el Noia al cor. I res, avui he sortit a guanyar i el Calafell, doncs, molts ànims perquè estan competint bé i continuaran competint bé.
Doncs molta sort,
vale.
Bé per davant.
Vinga,
gràcies.
Paraules de Ferran López i continuem amb el Vendrí, que va empatar un amb Alcaldes i haurà de remar de valent en la darrera jornada per evitar el descens directe i assegurar-se una plaça en aquests play-off. Lourdes Meronyo, Domenys Ràdio, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs sí, després dels resultats de la jornada 29a de l'Hockey Lliga, haurà de buscar el triomf a la pista del Reus Deportiu en la darrera jornada per intentar assegurar-se una de les dues places de la promoció de descens. Els del Baix Penedès ocupen la 12a posició amb 28 punts, un més que el descens directe que marca el Taradell. Igual el mateix resultat del Taradellencs de la darrera jornada els permetrà seguir lluitant per evitar aquest descens en la promoció contra un equip de l'Hockey Lliga Plata que vol ascendir a la màxima categoria. Abans, però, els roigs i negres s'ho jugaran tota la complicada pista del Palau d'Esports. La diferència entre el Vendrell i Alcaldes a la classificació feia preveure un encontre molt lluitat i petit. Semblava que no seria així, o almenys era el que els més optimistes podien pensar, quan els homes dirigits per Xavi Ferrer s'avançaven ben d'hora en el marcador. Era el minut 2 i un penal dels visitants sobre Manu Netxi era transformat per Jan Escala. L'ex-reusenc amb un xut potent a l'esquerra de camp situava el Vendrell per davant en el marcador i donava una bona injecció de moral i confiança. Alcaldes, tot i que no tenia gaire cosa en joc més enllà d'alçar-se a la tercera plaça, no renunciava a remuntar i la tensió en el maig va existir. El visitant Jiménez i el local Netxi veien la blava després d'una enganxada en una lluita per la bola. L'equilibri seria la tònica del primer temps i bona part del segon. Els locals s'estavellaven contra la gran actuació de Gerard Camps i s'escapava reiterant les ocasions per marcar el 2-0. Malauradament s'han perdonat i s'ha pagat car. Ferran Rosa empatava després de 3 rebuts d'una falta directa i evitava que el Vendrell pogués evitar el descens directe en la jornada d'avui. Del dissabte. Faltaven 10 minuts per al final i tot podia succeir. Alcaldes volia el segon i els vendrellencs també. Malgrat que les ocasions no han fallat en aquesta cita, els porters tampoc ni Gerard Camps ni Álvaro Xeda van encaixar. Finalment, repartiment de punts per un Vendrell que haurà de buscar un bon resultat a la pista del Reus Deportiu dissabte vinent a les 8 de la tarda per evitar el descens directe i assegurar-se una de les dues places de promoció d'ascens que l'enfrontarà a un equip de l'Hockey Lliga Plata que té les aspiracions d'ascendir.
Moltíssimes gràcies, Lourdes. I amb l'Hockey Lliga Plata ja finalitzada i a l'espera dels play-offs en els quals hi prendrà part el digitècnic Vilafranca, ara obrim la finestra futbolística i anem fins a Ràdio Vilafranca, on ja ens espera el Tito Boada. Tito, molt bon dia. Ho dèiem la setmana passada, el Vilafranca havia fet els deures aconseguint aquest ascens esportiu, però havia d'esperar que també els fes un Lleida que ha acabat punxant.
Així és, el Lleida tenia l'obligació com a mínim d'empatar el camp de l'Hèrcules, a l'històric Rico Pérez va perdre per 3-1. La carambola era, com a mínim, empatar, i que ahir el Llagostera i l'Hèrcules empatessin. Van empatar, però Vilafranca, el Lleida, havia perdut. Per tant, finalment serà el conjunt de Llagostera el que pujarà a la nova primera Real Federació Espanyola de Futbol. A Vilafranca, segon a la classificació, tenia el bitllet per pujar a segona, però al ser filial, una afiliació que es trenca el 30 de juny, els vilafranquins continuaran una temporada més a la tercera divisió, amb una puntuació important. La tercera categoria fins ara era la quarta categoria del futbol estatal. A partir d'ara serà la cinquena. Per tant, el Vilafranca no tan sols no manté la categoria havent pujat a segona B, sinó que fins i tot podríem dir que perd una categoria en relació al futbol estatal. Un Vilafranca que avui serà rebut a l'Ajuntament per reconèixer, doncs, la temporada més històrica. Mai el Vilafranca havia finalitzat segon a la tercera divisió. Sí que tenia tres cops havia quedat quart, un fa 40 anys, i els altres dos, doncs, en aquesta última etapa de Joan Soler a la presidència i Ivan Moreno a la banqueta.
Moltíssimes gràcies, Tito, i la resta de la jornada futbolística penedesenca, com sempre, ens la du el company Armand Beneito de Canal 20. Armand, molt bon dia.
Bon dia, Eli. Doncs comencem, com sempre, amb el torneig de segona catalana, amb el grup 6è, amb aquests dos marcadors, pel que fa als equips penedesencs: Fundació Atlètic Vilafranca 3, Sant Mauro 2 i Sitges 3, Moja 2. El Moja, que descansarà la propera jornada, ja no té res a fer per quedar primer classificat, sí que ho té la Fundació Atlètic Vilafranca. Ara mateix els vilafranquins són segons a un punt del líder, els Sitges, i el proper cap de setmana el Moja descansa, per això diem que no té cap oportunitat, i la Fundació jugarà al camp del Cubelles. Una victòria al camp del Cubelles, acompanyat de que els Sitges no sumi al camp del Sant Mauro els 3 punts, faria que la Fundació fos primer de grup amb aquest grup 6è i en aquest cas, doncs, jugués la fase final. Tercera catalana, grup 12è, grup de l'Alt Penedès. Derbi a Sant Pere de Riudebitlles amb empat a 2 entre els locals i els monjos. La Pobla de Claramunt 2, Les Cabanyes 1, Atlètic Vilanova 4, Torrellenc 2 i Masquefa 2, La Granada 3. El Riudebitlles és el quart classificat amb 24 punts, a 10 punts del líder, la Montserrat d'Igualada, que és líder clar de la categoria, 9 punts més que el segon classificat, el Ribes. El Torrellenc és 7è amb 17 punts, la Múnia amb 12, 12è, 11 punts pels monjos, 13è, també 11 per la Granada, 15è, i el darrer classificat, Les Cabanyes, suma 5 punts. El proper cap de setmana tenim derbi penedesenc a la Múnia, que aquest cap de setmana descansava, la Múnia, Les Cabanyes. El Riudebitlles rebrà el Vilanova al camí, també juga a casa els monjos, que rep el líder, el Montserrat d'Igualada. La Granada juga al camp de la Penya Jove de les Roquetes i el Torrellenc al camp de la Pobla de Claramunt. El grup del Baix Penedès, grup tercer, aquests marcadors. Primer, el derbi, que es va jugar a l'Arbós amb victòria visitant, victòria del Sant Jaume els diumenges per 2-3. Els altres partits, Morell 1, Llorenç 0, Alcover 1, Calafell 3, Pla de Santa Maria 0, Segur 3, La Riera 2, Vendrell 1 i la golejada de la jornada, no sé si de la temporada, Segur 11, Constantí 3. El Segur és el que tenim més amunt de la classificació, amb 28 punts, a 3 punts del Valls Atlètic, que és el líder, però amb un partit més a l'equip del Segur. L'Arbós és 6è, amb 20 punts, Sant Jaume els diumenges en té 15 i és 9è, el Vendrell 10è amb 12, 8 punts per Segur Atlètic i Llorenç, 13è i 14è respectivament, 7 punts per Calafell, que és el 15è classificat. El proper cap de setmana tenim dos derbis, el Vendrell, Vendrell-Calafell i a segur, segur Sant Jaume dels Domenys. L'Arbós rebrà el Pla de Santa Maria, el Segur Atlètic es desplaça al camp del Sant Salvador i el Llorenç al camp del Constantí. A la quarta catalana, grup desè, aquests marcadors, Mediona 4, Pla del Penedès 0, Martinenca 2, Bases Pirell, Les Clotes 1, Quintinenc 2, Avinyonet 2 i Sant Sadurní 4, Hortonenc 3. Es va avançar un partit de la jornada que ve, de el que és la jornada 5, tot i que ja sabem que les jornades, tant el bàsquet com el futbol, doncs estan una mica desemparellades. El partit Cubelles B, Sant Pere Molanta. Tots dos equips descansaven aquesta jornada i van jugar aquest partit de la propera jornada amb victòria clara del Cubelles B per 7 gols a 2. El Sant Sadurní és el líder amb 13 punts. I llavors tenim 5 equips empatats amb 11 punts. Bases Pirell i Les Clotes, Sant Pere Molanta, Cubelles B, Can Cartró i Martinenca. Amb 7 punts a l'Hortonenc, amb 6 l'Avinyonet i el Mediona, el Quintillenc té 5 punts i tanca el Pla amb 2. Proper cap de setmana, Pla, Sant Sadurní, Can Cartró, Martinenca i Bases Pirell i Les Clotes, Quintillenc. I el grup del Baix Penedès, el grup 24è, Segur B, 2, Unió Esportiva Creixell, 1. No va jugar el Cunit, que descansava, que és el co-líder de la classificació, amb 16 punts, amb els mateixos que té el líder, el Constantí B. El Segur B en té 13 i és tercer. El proper cap de setmana el Segur B juga precisament al camp del Constantí B i el Cunit al camp del Callà B. Preferent femenina, grup primer, victòria de les vilafranquines de la Fundació Leti Vilafranca davant les lleidatanes de l'AMB per 2-0. Això fa que la Fundació pugi a la desena posició i sumi la cinquena victòria de la temporada. 19 punts per la Fundació Leti Vilafranca, que jugarà a casa de nou davant del Verdú Vall del Corp, el cué de la classificació, un equip que no ha sumat cap punt amb els 12 partits que ha jugat fins ara. I a la segona femenina, grup primer, per acabar el món del futbol, aquests marcadors, Morell 8, Santa Oliva 1 i Subirats 0, el Picat 5. El Santa Oliva 6è amb 10 punts, el Subirats 8è amb 4. El proper cap de setmana, desplaçaments i partits, en aquest cas, complicats pels dos equips penedesencs. El Subirats juga al camp del Cambrils, el líder de la categoria, el Santa Oliva rep el Riudoms B, el segon classificat.
I una setmana més, Armand, ens acomiadem amb el bàsquet.
Així és, tornava al món de la cistella aquest cap de setmana amb aquests marcadors. Comencem per la primera catalana, on els Monjos perdia de 5-89-84 a la pista del Nou Bàsquet Olesa. L'equip dels Monjos és quart classificat amb 3 victòries i 3 derrotes i el proper cap de setmana tornarà a jugar davant d'aquest equip, però a Santa Margarida i els Monjos. El grup tercer de la segona catalana, el Vendrell, que perdia a casa davant del bàsquet Sitges per 71-78, a l'equip del Casal, que perdia a la pista del Viladecans per 64-53. Els vendrellans són segons, amb 5 victòries i 2 derrotes, el Casal 6è amb 2 victòries i 5 derrotes. El proper cap de setmana els vendrellencs visiten de nou o juguen davant del bàsquet Sitges, el Casal reben el Viladecans. Recordem que és partit d'anada i tornada cada jornada. El Gelida, a la tercera catalana, que guanyava 62-56 davant del Joventut Castelldefels. Els gelidencs són tercers, sumen la quarta victòria de la temporada amb 3 derrotes i el proper cap de setmana jugaran a la pista del Joventut Castelldefels. El Vendrell 2, a la categoria tercera catalana, que perdia 21-82 davant els veterans de la Saia Reus. Uns vendrellencs que són tercers amb 2 victòries i 3 derrotes i jugaran a la pista reusenca el proper cap de setmana. Pel que fa a la categoria sènior A masculí, el grup primer, el Calafell B, que perdia 57-46 a la pista del Rocabruna, l'Arbós, que guanyava 66-45 davant del Club Bàsquet La Selva. Els arbosencs són tercers amb 5-2. El Calafell B és el cué, ha perdut els 7 partits que ha jugat fins ara. Desplaçament a la pista del bàsquet de La Selva de l'Arbós, el Calafell B rep el Rocabruna la propera jornada. A la categoria sènior A, l'equip del Bellvei, que perdia 67-65 a la pista del bàsquet Baix Gaià. El Calafell, que per altra banda perdia d'un, 62-63 davant el TBC, l'equip de Torredembarra. L'Arbós descansava aquesta jornada, els arbosencs són tercers, amb 2-4, 2-3 pel Calafell, 2-3 també pel Bellvei. El Bellvei rep el Bàsquet Gaià i el Calafell es desplaçarà a la pista del TBC, a Torredembarra, aquest proper cap de setmana. Pel que fa a la categoria Sots 25, a la grup 3, el Casal Vermell, que guanyava 54-86 davant del Santpedor. És la sisena victòria de la temporada, només una derrota pels casalistes davant del líder, que també ha perdut un partit davant del Casal, en aquest cas. El Casal i el Santpedor s'enfrontaran al pavelló Joan Marquès la propera jornada. I per acabar el bàsquet masculí, la categoria Sots 21, el grup 2, Cunit 67, Ribes 53, 7-7 pels cunitencs, que jugaran a la pista ribetana la propera jornada. Passem al bàsquet femení, segona catalana i setena victòria del Xamba, 46-45, d'un només davant del Viladecans. Jugaran a la pista del Viladecans la propera jornada intentant sumar el 8-8. El Vendrell, també la segona catalana, en aquest cas el grup primer, que guanyava 48-54 davant de la Salle Tarragona. 5-1 per les vendrellenques, que rebran l'equip tarragoní la propera jornada. A la tercera catalana, l'Arbós 34, Tarragona B 44. Les arbosenques, que són quartes amb una victòria i 6 derrotes, i jugaran a Tarragona el proper cap de setmana. El derbi a la categoria sènior femení, que se l'emportava clarament el Xamba B davant del bàsquet Sant Sadurní, 71-33. Jugaran a la pista del Sant Sadurní el derbi de tornada d'aquesta jornada que ve. El Xamba és quart amb 1-2, el Sant Sadurní tercer amb 0-5. Un ha jugat 3 partits, l'altre 5. El Castellví, que perdia el primer partit de la temporada, 49-35, a la pista del Nou Bàsquet Olesa, a la categoria Sots 25 femenina. 4-1 per el Castellví, són terceres i jugaran a la seva pista davant el Nou Bàsquet Olesa la propera jornada. I per acabar, a la categoria Sots 21 femenina, grup primer, Xamba 45, Martinenc 47. Les xambistes són terceres amb 3-2 i jugaran a la pista del Martinenc la propera jornada.
Gràcies, Armand. Acomiadem aquí els esports d'aquest dilluns, uns esports que tornen al Penedès en xarxa divendres vinent. I ara ens plantarem a les 10, butlletí de notícies, una breu pausa i seguim presentant un projecte pioner, l'Escola de Lleure de Camp Joliu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.